Aquest matí ens acaba de deixar mossèn Jesús Tarragona, alma mater del Museu de Lleida, ha mort aquest matí a l'edat de 95 anys, segons ens ha comunicat el Museu de Lleida. En Jesús Tarragona és supervivent del bombardeig del 2 de novembre del 1937. Va ser rector a Tamarit, a Tragó de Noguera, a Belllloc, a Binèfar i a Lleida, entre altres. Destaca el seu treball per salvaguardar el patrimoni artístic de Lleida durant més de 50 anys com a delegat del patrimoni artístic de la diòcesi de Lleida, també com a president de l'Associació Amics de la Seu Vella i com a director del Museu Diocesà de Lleida. En aquest sentit, mossèn Tarragona és el gran impulsor de la col·lecció artística que va fer possible que el Museu de Lleida fos avui en dia una realitat. Descansi en pau. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La veritat és que a vegades, quan passen aquestes coses tan seguides, et recordes d'aquelles dites, no? Les desgràcies no venen mai soles, però vaja, ha coincidit així. Ens va deixar el bisbe emèrit Ciuraneta i aquest matí mossèn Jesús Tarragona. El recordarem avui i durant els propers dies perquè la seva tasca és digna de que la recordem. Segurament fragments de la seva vida tots els tenim presents, però per fer una retrospectiva gran el que farem és parlar doncs, en els propers dies amb Montse Macià, que és hores d'ara és la ex directora del Museu de Lleida i diputada a la Generalitat de Catalunya. Parlarem amb ella perquè va estar molt vinculada amb el tema del Museu de Lleida. En fi. Què tal? Com estàs? Dijous, 12 de novembre del 2020, són les 12:22 minuts, hores d'ara, amb 10 graus i mig a la ciutat de Lleida, amb boira, i és una tònica habitual, almenys els darrers dies, però ja ens va avançar l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que el temps estava molt estable, que la cosa no tenia pinta de canviar aquesta setmana, per tant, així és. Temperatures, ara a les 12:20 estem donant 9 graus i mig, 10, 10 i mig avui, per tant, més o menys la mateixa temperatura. Boira, curiós, perquè vam aprendre l'altre dia que la boira aquí a Lleida, bueno, aquí a Lleida, a molts llocs, però vull dir, aquí a Lleida està deixant pràcticament 2 litres per metre quadrat al cap de tot un dia. És molt humida. Vull dir que al final això va caient cap a la terra. En fi, li preguntarem a l'Armando a veure si hi ha canvis o ja seguim així fins la setmana vinent. També farem una repassada ràpida de la darrera hora informativa. Parlarem dels animals de companyia i ben assessorats des de Anadon Veterinaris amb la Imma Sabater. I també parlarem de salut i nutrició amb el Christian Didi. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les escapades de COPE amb el David Velasco amb propostes. Sí, perquè encara hi són. Tot i que el cap de setmana doncs, tenim aquest confinament municipal, però nosaltres et donarem propostes i segurament al teu municipi hi ha alguna cosa que també pots fer o descobrir. En fi, estàs en companyia de COPE Lleida. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Temps calmat, eh?
Sí, sí, una tranquil·litat atmosfèrica que fora de la zona emboirada, que gairebé agafa la meitat sud de Lleida, exceptuant les voreres en què són més alçades, és a dir, la part més alta de les Garrigues, de la Segarra, de la Noguera, per la resta llueix un sol preciós.
Ja suposo.
Un dia fantàstic, sense vent. Al centre del dia unes temperatures de fantasia que aquí fins i tot fallen les previsions automatitzades, que són la immensa majoria, per la temperatura. Ahir estava previst 16 i van quedar 10,6.
Però per la boira, oi?
Per la boira, clar. La boira pues, immobilitza i el rang entre la mínima i la màxima pues, pot haver-hi un grau, un dos de diferència entre la màxima i la mínima. I només una petiteta rectificació. Deixa, per exemple, avui la boira ha deixat 0,2 litres.
0,2, és veritat.
Però ahir uns altres 0,2 i l'altre també. Total, que des del diumenge fins aquí gairebé un litre.
Déu-n'hi-do.
Bueno. L'aigua que és per condensació o per la petit, quan s'alça la boira, que són estrats baixos des del punt de vista tècnic, que igual van a 200-300 metres. Avui quan he vist la Seu de Lleida des de la una terrassa molt a dalt d'un edifici, pues veia que la boira estava fregant la torre de la Seu, però per sota es veia la torre. aquesta és l'alçada, és a dir, 200 metres, 250...
Clar. Armando, perquè... avui suposo que sense canvis el temps, sí, i de cara a demà, igual?
Igual. I de cara a passat demà també, bueno... alguns núvols, avui han creuat núvols alts, és que els canvis són petiteses, núvols alts que han filtrat, han entranyinat el cel a on llueix el sol, aquí no ens hem enterat. No, i aquesta boira és enorme, vull dir, agafa la plana de Lleida, la meitat sud de Lleida, tota Osca, continua per Zaragoza, Logroño, Navarra, és tota la Vall de l'Ebre, és un clàssic de les situacions estables. En quan ha arribat una miqueta més d'hora, ahir vas mirar quan es dona la data mitjana de la primera boira persistent i està cap al 25 de novembre, la primera de l'any, i el mes de desembre pues és el clàssic de les boires.
Clar.
Bueno, doncs aquí demà... tranquil·litat atmosfèrica i temperatures més altes
tindrem
a les capitals de comarca del Pirineu i més baixes on la boira persisteix, Lleida, Mollerussa, tot el Segrià, bueno, ja sapiguem les zones.
No? Dic, Armando, que demà divendres tindrem l'abans de previsió, sí, de la setmana vinent, ja parlarem del cap de setmana.
Veu algun canvi en mitjans de la propera setmana, però bueno, encara queda lluny.
Demà ho avancem, això. Demà. Gràcies, Armando.
Sí, demà, bona tarda.
Bona tarda. I nosaltres marxem directament cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ho hem dit abans, ens ha deixat aquest matí mossèn Jesús Tarragona, és l'alma mater del Museu de Lleida, ens ha deixat a l'edat de 95 anys. Han comunicat des del Museu de Lleida assegurant que la notícia els ha deixat amb el cor trencat i destacant que mossèn Tarragona ha estat un puntal del museu. Tarragona va treballar durant més de 50 anys per salvaguardar el patrimoni artístic de Lleida com a delegat del patrimoni artístic de la diòcesi de Lleida. Va ser president de l'associació Amics de la Seu Vella i també com a director del Museu Diocesà de Lleida. Ens diuen també des del museu que si avui el Museu de Lleida és una realitat és en gran mesura gràcies a mossèn Jesús Tarragona. I com dèiem al principi, descansi en pau, una persona que va treballar durant molts anys, tota la vida, podríem dir pràcticament, pel patrimoni de Lleida. Ens ha deixat avui a l'edat de 95 anys. A causa de la situació actual, vull dir, perquè si busqueu informació del funeral, clar, a causa de la situació actual, doncs es farà en àmbit privat i doncs més en van doncs ja es podran fer d'altres actes. La situació que tenim avui en dia, doncs, sanitària o d'emergència del coronavirus, fa que sigui inviable doncs fer grans concentracions de persones, només faltaria, eh? Això ho tenim claríssim. Mira, parlant justament d'aquest tema, un dels cavalls de batalla del Museu de Lleida en aquests darrers anys també ha estat el tema de l'art de la franja. I en aquest sentit, el Parlament de Catalunya ha aprovat 4 propostes de resolució d'Esquerra, de JunsperCat, del PSC i de CatSP que coincideixen a defensar la unitat de les col·leccions del Museu de Lleida i reclamen la desjudicialització del conflicte per l'art de la franja. A més, tot i l'abstenció de republicans i de la CUP, la cambra també ha aprovat 2 punts inclosos en les resolucions del PSC i els comuns que insten al govern a obrir un diàleg amb l'Aragó per arribar a una solució política d'aquest contenciós, el qual, la veritat, seria una magnífica notícia. Per la seva part, la diputada de Junts per Catalunya, Montserrat Macià, argumenta que històricament... perquè històricament es defensa, ella i el Parlament, la unitat de la col·lecció d'art del Museu de Lleida.
El 1893, les parròquies formaven part indestriable del bisbat de Lleida. I el bisbe de Seguer, seguint les indicacions de Lleó XIII, del papa Lleó XIII, va fer mans i mànigues per preservar-les i per evitar que les obres, amb desús litúrgic, entressin dins del cercle de marxàncies rituals. El relat del museu és únic i inestimable, intransferible.
En fi, veiem si ja deixem de banda els tribunals i arriben a un acord que sigui beneficiós primer per les obres, que potser és amb el que menys pensa la majoria de la gent. Anem a veure tècnicament què és millor per les obres, si és millor moure's molt o no moure's, on estaran millor conservades i millor cuidades. Anem a pensar potser primer amb les obres i després, com deia Montse Macià, que això forma part d'una unitat. Això de començar a desperdigar les obres Doncs vaja, no ho sé, eh? Amb el Joan Ramon González en parlàvem, també aquest dilluns, de que avui en dia, gràcies a les noves tecnologies, hi ha també moltes altres maneres per tenir replicades, si no físicament, si virtualment, les obres a molts altres llocs. Vull dir que al final és seure's i buscar una solució. Si es té ganes de trobar-la, es troba la solució. Si no es té ganes, doncs passa el que passa ara. Litigis i litigis i litigis, i la veritat és que ja comença a cansar tot plegat. En fi, tenim altres informacions, lletges, també, molt lletges. Un nadó de només un mes està ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i els Mossos d'Esquadra investiguen si els pares, veïns de Tàrrega i de nacionalitat romanesa, hi estarien implicats i intenten aclarir si es tracta d'un cas de maltractament, negligència o accident. Per la seva part, el síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per aquest cas de presumpte maltractament d'aquest menor de Tàrrega a mans dels seus pares. Un mes només. És igual si té un mes, dos mesos o tres mesos. Un nadó, de només un mes, que recordo està ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En un mes, t'asseguro que no t'ha donat temps de fer res que mereixis que et tractin així. Vaja, un mes, tres mesos o un any. És igual, tant se val. Són d'aquestes històries que mai entendré, a més per part dels pares. I ara no em voldria posar en un jardí, però és igual, pare i mare. Jo tinc fills i t'asseguro que me'ls estimo tant o més que la seva mare. Però una mare, a vegades és fins i tot menys comprensible, que el maltracti o que ho permeti. És increïble, que aquestes coses passen, però passen, per desgràcia. Amb notícies relacionades amb el coronavirus, les estacions de muntanya de la Generalitat de Catalunya obtenen el certificat de qualitat d'AENOR com a espais segurs davant la Covid-19. El Cremallera i els funiculars de Montserrat, el tren del Ciment i el Parc Astronòmic Montsec també estan reconeguts. És un pas més per arribar a l'obertura, si s'escau, a final d'aquest mes de novembre o inicis de desembre, també si la neu ho permet, de les estacions hivernals. També l'esport català alça la veu i exigeix a la Generalitat la reobertura de l'activitat. I Salut incorpora 10 tècnics a les residències de les regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran. L'objectiu és vetllar pel compliment de les mesures preventives als centres i donar una resposta ràpida en cas de brot. 12 de novembre del 2020. Estem en pandèmia des del març. Des del març. La Generalitat ara veu que les residències tenim un problema. Mira si tenim un problema, que hi ha hagut un brot de Covid-19 que afecta 67 dels 84 usuaris de la residència de gent gran de Bellvís i a 11 treballadors del centre, el que dèiem a principi de setmana amb una altra residència. Aquesta gent no es contagien en 24 hores. Presumptament, que un tampoc és un expert. Però vaja, el sentit comú em diu que els 64 usuaris i 11 empleats no s'han contagiat en un dia, ni en dos, ni en tres. S'han anat contagiant. Si els hi fessin proves cada setmana, ja diria cada dia, però ja entenc que cada dia és un problema, cada setmana, a la que trobéssim un, dos, tres o cinc positius, tallaríem ràpidament la cadena de transmissió i no parlaríem d'un brot, parlaríem de dos positius aïllats en una residència. És que ara hem de parlar de 64 positius d'un total de 84 usuaris, que si tarden dos dies més a mirar-ho al final és el 100%, i 11 treballadors del centre. Alguna cosa falla. Alguna cosa falla. Moltes coses fallen. Però aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Què ha passat a la província de Lleida? Doncs que tenim 313 nous casos de Covid-19, el risc de rebrot es manté i a Lleida, a la regió sanitària del Pla de Lleida, es manté el risc de rebrot a 606 punts i la velocitat de transmissió de la malaltia està al 0,94. En canvi, a l'Alt Pirineu i Aran estem a 694 de risc de rebrot i la velocitat de la malaltia puja a l'1,36. Què passa a nivell de Catalunya? Doncs que el risc de rebrot ha baixat als 595 punts. A partir de 100 és alt, O sigui, és a dir, estem contents perquè hem baixat dels 1.000, però estem altíssims, estem a 600 punts. I això sí, la velocitat de reproducció de la malaltia és del 0,87. Què vol dir això? Això vol dir que hores d'ara no ho notem, però que si aquest RT, aquest índex de velocitat de la reproducció de la malaltia, segueix per sota de l'1, a les properes dies o setmanes començarem a notar aquesta davallada de l'índex de rebrot i sobretot dels ingressos i dels nous positius i dels ingressos als hospitals. Això és el que passarà d'aquí uns dies, però hem de seguir fent el que estem fent. Fem una pausa, va, marxem cap a Nadon Veterinaris.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja saps que parlem del món dels animals de companyia, però ho fem com sempre amb qui hi entén, ben assessorats des de Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes també a internet a www.anadonvet.com. I ja saps que, a més, tenen a la teva disposició aquest telèfon que està funcionant les 24 hores del dia, 973-266-388, 266-388. Per què et pot servir aquest telèfon? Doncs mira, qualsevol consulta veterinària o del món dels animals de companyia, amb horari comercial, el pots fer, contestaran des de la botiga, des de Nadon Veterinaris, i escolta, exposa el que tu necessites saber, ja sigui de roba, de joguines, de complements, de medicaments, consulta veterinària. Tu truca i et passaran amb el veterinari que correspongui. Però què passa fora d'hores? De fora d'horari comercial, per entendre'ns, què passa a les 3 de la matinada o el diumenge? Doncs que si truques al 973-266-388, sempre et contestarà el veterinari de guàrdia, i això et dona una tranquil·litat, vaja, que és difícil de trobar, eh? Com sempre, nosaltres estem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, estem ja immersos amb la boira. Dies, ara ja portarem dos dies pràcticament de 24 hores de boira. Potser algun moment del migdia surt allò una mica el sol, però vaja, que ja és aquell ambient, no de tardor, de tardor-hivern, per entendre'ns a Lleida.
No t'agrada la boira?
Bueno, m'agrada, però sense passar-me tampoc, eh? O sigui, dos, tres dies i després m'agrada veure el sol. A més, amb l'important que diuen avui en dia, que és tenir la vitamina D al seu lloc, doncs ja cal que fem excursions. Ah, no, anava a dir fem excursions al cap de setmana, no, que estem confinats. Bueno, per anar a veure el sol.
Ja les farem.
Et volia preguntar, perquè avui que hi ha el dubte de si els gossos i els gats es refreden també.
Ara. Exacte, es refreden.
Ah, també es refreden, eh?
També.
D'això
volia parlar avui.
I es refreden i com va això?
Primer parlaré dels... És diferent, val?
Val.
Primer parlaré dels gossos, que igual és el més comú.
Jo alguna vegada he vist estornudar un gos, però no sé si és de refredat o jo què sé.
Sí, pot ser de moltes coses. Una d'elles pot ser que sí que estigui refredat. L'exposició al fred o a determinats virus poden provocar que el teu gos s'arrofredi.
Imma, no feguis anar la paraula virus, que...
Bueno, hi ha molts virus, no només existeix la Covid, hi ha molts.
És que avui estem saturats de virus ja, a les informacions.
Bueno, algun d'aquests poden fer que el teu gos s'arrofredi.
Uh-huh.
Vale, els símptomes que poden tenir... I què fer?
Com ho notem, això, sí.
Vale, ho podem notar. Tos. Esternuts.
Ahà,
esternuts. Congestió, secreció nasal, el típic moquillo aquell blanc, saps?
Ahà, sí.
Els ulls que els té una mica plorosos.
Ah, val.
Que brillen així.
Sí.
Vale? El malestar general, pues... No mengi gaire...
No té ganes de sortir...
No té raro, saps allò que dius, sí. No sé què li passa, però... I també pot ser que tingui una mica de febre.
Ja, però la febre com? Perquè clar, aquí no li ficaràs la mà a la front, no?
No, amb els gossos, el termòmetre a l'anus...
Ja, bueno, si es deixa...
Si es deixa, i si no, moltes vegades li toques i està calent. Notes que no està com sempre.
Ja. Escolta, quina temperatura ha de tenir un gos, per cert?
Fins a 39 és normal.
Ah, o sigui, és més alta, eh?
Sí, fins a 39 és normal. Sí que és veritat que després el rango que tenen de febre és molt petit, així com nosaltres ho tenim més gran, fins als 40, diguéssim.
Mm.
Ells de seguida que passa del 39 és febre.
Vale, vale. Si algú Escolta, li pren la temperatura al seu gos, suposo que ja ho sabrà, però si no ho recordem, fins a 39, a partir d'allí malament.
Sí, normalment quan estan refredats li notes abans de per la febre, per tot el que he dit
abans. Sí, correcte.
El que sí vull deixar clar tant al gos com a gat, que el que estic parlant, aquests símptomes que estic dient, li passen d'un dia a un altre. Si tenim un gos que fa 3 mesos que té tos, o que té els ulls plorosos, o qualsevol dels símptomes que he dit, no és una refredat de moment, té una altra cosa.
Correcte. Molt bé,
no confonem.
Hem observat els símptomes i sí que els té. Primer, què no hem de fer? No li donem un frenador, no?
No, mai. El que sí vull dir, en casos més greus, tenen dificultat al respirar, uh-huh. Els costa respirar, i sobretot, a veure si us sona això, que quan respire hi ha un com...
Clar.
Saps? Com un xiulet, això ja és greu.
Val, clar.
Val?
Clar,
que no,
clar.
Vull dir que si tenim un gos que comença a presentar símptomes i no millore, és convenient tractar-lo abans de que arribi a ser greu.
Bueno, clar,
perquè com tot se pot complicar.
Et anava a preguntar, ho he dit en broma, però ho recordem. Vull dir, vale, té símptomes, no li donem ni gelocatil, ni aspirina, ni frenador, ni res de tot
mai.
Això.
Mai.
Però vinc al veterinari o m'espero i ja li passarà? La gran
pregunta. És convenient sempre tractar-lo.
Ajà.
Tractar-lo, perquè normalment tenen, bueno, el virus de la parainfluenza.
Bueno, sobretot per evitar...
per evitar
danys
febre.
Majors, també, i que afecti el sistema pulmonar, també.
El que sí podem fer a casa, quan comencem a veure això, el que sí podem fer és mantindre el gos calent en un lloc sec.
Ajà.
Val? Reduir el temps dels passejos, perquè no estan molt animats per estar passejant, mm-hmm. Val? Per fer molt exercici. És com nosaltres.
Sí, sí, sí.
Quan ens trobem malament no tenim ganes de pujar una bici fer quilòmetres
o de
córrer.
No claro, tenim ganes de res.
Per això, doncs és igual.
Ja.
Vale? Li tenim que estimular a que begui aigua perquè no es deshidrati.
Val.
Val? Perquè tampoc tenen gaire set, li tenim que estimular una mica.
Bueno.
I després... deixar-li que descansi.
Això, tranquil.
Vale, evitar els contagis. Mm-hmm. Si hi ha més gossos, si només representa símptomes un o dos, millor que no es barregi.
Clar, evidentment. Bueno, i gats?
Espera'm un segon. Després, el fum del tabac i la pols li va malament.
Bueno.
Vale.
Bueno, mira, és una excusa tonta, però si volíeu buscar una oportunitat per deixar de fumar, si és que encara no ho havíeu fet, doncs aprofiteu ara. Si el gos et refreda, deixa de fumar i ja està, que també t'anirà bé per la salut.
I la pregunta, que això no ho fan sempre, cada hivern, 50 vegades, el gos pot contagiar amb una persona?
Això.
La resposta és sempre no.
I al revés?
No.
Tampoc.
El nostre refredat ho fa uns virus no té res a veure, vale?
Perfecte. O sigui que, de moment, si refreda el gos, jo no tinc per què refredar-me, i si em refredo jo,
petits,
al revés tampoc.
Tranquil.
Vale.
No li poden pegar, vale?
Vale. O sigui, si al final apareixem tots refredats, és que ho hem agafat tots a llocs diferents, eh?
Sí.
Vull dir, també pot ser. Però no ens ho hem passat.
El lloc pot ser el mateix. El lloc pot ser el mateix.
Bueno,
si
correcte. Però un virus diferent.
Exacte.
Vale. Sí,
els gats,
a veure, com ho noto?
Els gats ja és diferent perquè ells... Lo que
sempre és més complicat, el gat, eh?
Sí, el que podríem comparar amb humana seria com una grip. Ja pugem una mica més, val?
Val.
I després el que he de dir, que amb gatets petitets o debilitats, un arrofredament pot ser mortal.
Caram, bueno, doncs anem a prendre'ns-ho en sèrio. Aviam, el gat també pot tossir, estornuda, nas...
Exacte, nosaltres ho notarem perquè té secreció nasal, ocular, estornuts, tos, dificultats respiratòries...
Malestar...
Sí, no menja, ells si no de seguida perquè deixen de menjar instantàniament, deshidratats, ferides a la boca... Tot això és... Ja t'he dit que d'un dia per l'altre o molt poc temps, si ho té de fa molt temps té una altra cosa.
Tampoc li hem de donar medicaments humans, persones,
mai.
Vull dir. I amb el gat què fem?
Amb el gat sí que sí o sí tens que visitar el veterinari.
Si te'l portem.
Sí, el gat sí, perquè ells sí que poden tindre molts més virus i poden ser crònics si no els tractem.
Caram.
Sí, són una mica més delicats per això, eh? Tot el respiratori...
Vale, te faig la mateixa pregunta. Es passa de persones a gats, no, i de gats a persones?
No, tampoc.
Vale. No, no, t'ho dic perquè, clar, tenim el gat refredat i normalment el sofà se'ns posa a sobre. No, quita, no? No.
Té més tendència que es compliqui més que el gos, però és molt més complicat que ho tinguin.
Vale.
Vale, no sé si m'he explicat bé.
Sí.
El gos se pot refredar molt fàcilment i es cura molt fàcilment.
Vale.
I el gat, com és una mica més tirant a grip, per dir-ho, que
sí,
no
existeix, sí.
Però bueno, per entendre.
Afortunadament.
Sí.
Molt bé. Doncs els símptomes estan clars. Davant del dubte, Anadon Veterinaris, que resseguiria número 11. Que no costa res. Vas cap allà, escolta, mira'm el gos, mira'm el gat. Pues sí, és un refredat.
No m'hi doneu mai res, sisplau.
Clar. I ja us diran el que heu de fer i el que no heu de fer. Que de vegades hem de parar més compte el que no hem de fer que no el que hem de fer. Que ho podem espatllar i, bueno, espatllar del tot, ja m'enteneu.
Sí. A més, vull dir una cosa. Hi ha coses nostres d'humana que li fan molt mal. Li podem fer úlceres, podem causar anys per sempre. Ara, per exemple, una sirina amb un gat, el mate. Directament. No hi ha manera de fer el mate.
Doncs teniu en compte això,
O sigui que el número que dius tantes vegades d'urgència, això seria una bona trucada.
Molt bé, doncs...
Què li dono al meu gat?
973-266-388. Això t'ho truca. Truca i els hi dius, escolta, tinc un gat i el bec així. Ja, ells ja saben, ja et diran. I si no, doncs te'n vas al carrer Seguiria número 11, t'atances allà i ja et diran, Bueno, és un tema... pot ser a l'estiu molt menor, que també pot ser, també et pot refredar a l'estiu, però és molt més estrany, però ara sí que entrem a una època, per tant hem d'estar atents a tot plegat. Ho hem parlat avui amb la Imma Sabater, que és infermera veterinària a Anadon Veterinaris. Els refredats de gossos i gats. Imma, gràcies, bona setmana.
Gràcies, Ricard, igualment.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El forn de Bala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El forn de Bala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell.
¿Avalaste a terceros y ahora te reclaman a ti? No te preocupes, tenemos la solución. En Plataforma Segunda Oportunidad somos especialistas en cancelar esta clase de deudas. Contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900-104-415 o en nuestra web plataformasegundaoportunidad.com con la garantía de Bufete Peñarroja Palés.
Matís, la teva botiga de moda amb més de 21 anys d'experiència. T'oferim un tracte exclusiu i personalitzat. Matís, especialistes en vestir a la dona amb les millors firmes del mercat en talles de la 38 fins a la 52. Vine a Matís i veuràs la més àmplia varietat en jaquetes, parques i abrics, així com un gran assortit en pantalons, jerseis i brusers.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Doncs sap que ja anem camí cap a la una de la tarda i ja saps que tots els dijous parlem de salut i de nutrició. Ho fem ben assessorats pel nostre nutricionista, el Cristian Didier, que a més ja saps que el trobes a Dissanta Nutrició, estan a Lleida, al carrer Alcalde Porqueres número 76, entre altres llocs, però també busca'ls a internet, a Dissanta Nutrició i a les xarxes socials, al Cristian Didier o a Dissanta Nutrició. Busca'ls, que són molt actius i tenen consells magnífics per donar-te. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, bon dia, com vas?
Oye, esto es off topic, fuera de tema, pero el tema de las redes sociales consume tiempo,
Bueno, esto nadie sabe,
¿no?
¿Cuántas horas estoy detrás detrás de un vídeo?
Te lo digo porque yo conozco gente que de empresas que dice, oye, no, nos vamos a hacer un perfil de redes sociales y me preguntan a mí, oye, asesóranos. Digo, bueno, eso está bien, digo, pero tienes que tener una persona para eso. ¿Quieres decir? No, ya iremos colgando cosas de vez en cuando. Pues no te funcionará, porque es que las redes sociales, si lo quieres hacer bien hecho, bueno, ya lo sabes tú, lo que consume, ¿eh?
Consume tiempo y dedicación y además tiene que ser un contenido de mucha calidad.
Claro, es el hecho diferencial.
No somos tontos, no si colgamos algo que no tiene calidad, enseguida nos damos cuenta, digamos, ¿no?
Per això us dic, busqueu el Christian Didier i a Dissabte Nutrició a les xarxes socials, que veureu que el que pengen és de qualitat. És que, escolta, de vídeos parlant de nutrició n'hi trobareu 40.000. Ara, que tinguin un fonament científic, n'hi trobareu 4. I dels 4, un és el del Christian Didier. Esto está claro. Oye, una cosa, porque estamos, bueno, estamos con el monotema desde el mes de marzo del coronavirus, de la COVID-19. Cada vez vamos sabiendo más cosas, porque es que en marzo no se sabía absolutamente nada. Y ahora todavía falta mucha cosa por saber, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, con los meses, bueno, se van viendo, se va conociendo un poco más el virus y la enfermedad que hace, ¿eh? Porque el coronavirus al final es el virus, pero la malaltia que desenvolupem els humans amb el coronavirus és la COVID-19. I hi ha una, unos datos, o sea, algo que más o menos se intuía, pero que ahora ya se sabe, y es que la obesidad y el sobrepeso, aparte de que no son buenos para la salud en general, tampoco son buenos para quien tenga la desgracia de coger el COVID-19. Uh-huh. Es así, ¿no?
Bueno, desde luego. Ahora tenemos datos como mucho más sólidos en esta la relación que hay entre cómo nos alimentamos y cómo responde nuestro cuerpo a cuando nos infectamos por el COVID, ¿no? Uh-huh. Entonces, cosas, tips importantes y cosas que tenemos que tener claras, ¿vale? Recordemos que tenemos un contexto poco preventivo, es decir, hablamos poco de qué podemos hacer para prevenir y quedar enfermar de manera grave, ¿no? En este caso por un virus. Entonces, desde el punto de vista sanitario, lo que vamos a intentar avanzar es que una persona que tiene un peso que está por encima de estos valores como de normalidad, sabemos que presenta unas dificultades. Entonces, para que os hagáis una idea, si empezamos con una persona que tiene obesidad, simplemente el hecho de que el manejo de este paciente es más difícil ya genera una complicación como tal, ¿vale? Aún no entro en cuestiones como así como más metabólicas o más de la enfermedad, pero el hecho de que una persona pese 150 kilos, por ejemplo, o 100 kilos, pues genera una complicación más allá, ¿no?
Claro, claro.
Pues la movilización, el buscar una vena, por ejemplo, ¿no? El introducir una sonda, un catéter, todo es muchísimo más complejo, más complicado,
claro.
Porque hay un tejido graso más grande, ¿no? Entonces es más difícil. Entonces, una de las problemáticas que genera la obesidad, o sea, lo que sabemos científicamente es que la obesidad es una causa directa, indirecta de agravarse con el COVID. Es decir, si yo me infecto por el COVID, tengo más probabilidad de agravarme, de entrar en UCI siendo obeso, ¿vale?
Solo por eso nos tenemos que poner manos a la obra, pero ya, ¿eh?
Claro. Y ya no entramos en detalle de que una persona con sobrepeso muchas veces tiene hipertensión, tiene diabetes,
claro.
Que eso lo complica todavía más todo, ¿no? Pero el hecho por ser obeso o con sobrepeso o con un sobrepeso más alto, pues ya genera esta problemática, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la acumulación de grasa que tenemos dentro de nuestro organismo genera un entorno que llamamos un entorno inflamatorio, ¿vale? Uh-huh. El entorno inflamatorio es, pues imaginaros que tenéis un daño, una ruptura, una herida, se genera una inflamación, que eso genera como una serie de moléculas que van a atacar esa zona que se ha agredido, pues una persona con obesidad o con sobrepeso, esa inflamación es más acelerada, ya está por sí, ¿no? Digamos, claro, cuando entra el virus al cuerpo, una de las cosas que pasa es en bioquímica llamamos, aparece una tormenta de citoquinas, aparece un montón de sustancias que provocan inflamación,
claro.
Y por eso la persona se va agravando, porque se inflama tanto que pues llega un momento en que el pulmón se colapsa, hay que poner un ventilador mecánico, ¿no? Y todo este tema, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, la inflamación que ya produce la obesidad por sí misma se suma a toda la inflamación que generará el virus, ¿no? Como tal. Entonces, sabemos que, claro, hay peor evolución porque bioquímicamente o metabólicamente está pasando algo grave, ¿no? Entonces, claro, pues todo es mucho más exagerado, ¿no?
Oye, el tema de la inflamación, ahora que lo dices, ya te apunto que un día te voy a preguntar porque por internet circulan, y esto no, no es sinónimo de que sea verdad, pero bueno, por eso tenemos aquí al nutricionista, circulan dietas. Yo ya sé que cuando oyes la palabra dieta ya te pones alerta, uh-huh. Pero bueno, dietas antiinflamatorias o dietas para vivir la vida sin inflamaciones interiores, uh-huh. se sobreentiende. Sí, bueno, sí. Te preguntaré un día qué hay de cierto en eso y si realmente, bueno, podemos esquivar algunos alimentos y consumir de más otros para tener un cuerpo sin inflamación interior.
Claro, apuntado queda, pero ahora mismo, en este momento, lo que tenemos que buscar es bajar el porcentaje de grasa corporal, porque de esa manera ayudamos a que haya menos inflamación.
Claro, claro.
Y en el momento que, si nos llegamos a contagiar del virus, pues entonces es muchísimo, pues tengo menos probabilidades de agravarme. Uh-huh. Vamos a hacerlo de esta manera. Desde el punto de vista de la nutrición, lo que tenemos que trabajar es mejorar hábitos, trabajar el porcentaje de grasa, ¿vale? Uh-huh. Y hay otro apartado importante de nutrición en relación al COVID, y es la vitamina D. No sé si lo habéis escuchado.
La D de dedo. La vitamina D de dedo es protagonista desde hace unas cuantas semanas. Y sí que hay evidencias científicas que dicen que la tenemos que tener alta.
Mira, sabemos que el 80% de pacientes ingresados en UCI tenían déficit de vitamina D.
Pero es que la vitamina D, Cristian, es la del sol, ¿no?
La vitamina D es la del sol. La vitamina D, para haceros un pequeño resumen, es una vitamina que nosotros nos alimentamos con ella o la transformamos en la piel por medio de los rayos solares. Se transforma desde una molécula que os suena a todos, que es el colesterol. El colesterol en la piel recibe rayos solares y se transforma en vitamina D.
¿Colesterol? ¿Lo sabías eso? No tenía ni idea, pero...
Tal cual. No, literalmente es así. La molécula...
¿Pero qué colesterol? ¿El bueno o el malo?
El bueno y el malo es el mismo. Ya lo hablaremos también otro día. La molécula es la misma.
Bueno, a mí me hace mucha gracia cuando alguien me dice, me han encontrado alto, pero el colesterol bueno. Del malo estoy bien. Ah, bueno, tío, no sabía yo que había diferencia, bueno. Pero bueno.
Ya lo hablaremos, ¿eh? Porque sí que hay algo de cierto en eso, pero ya es otro
vale,
tema.
Vale, o sea,
que,
del colesterol se sintetiza la vitamina D.
La vitamina D. En la piel o la comemos. Esta vitamina D va a la sangre y pasa por el hígado, pasa por el riñón, porque ha de pasar un metabolismo para que sea activa. La que comemos y la del sol no es activa.
Ya, pero la que comemos, ¿de dónde la comemos?
De pescados, huevos... alimentos grasos, sobre todo leche semidesnatada, entera.
Oye, ¿y si en lugar de leche, yogurts también o no?
También tiene vitamina D. O sea, sobre todo alimentos de origen animal, de pescado, tipo grasa saludable, digamos.
Ya.
También tiene, por ejemplo, el aguacate, las nueces, los frutos secos contienen vitamina D.
Muy bien.
Esta vitamina D cumple una función vital en dos partes. Aumenta el sistema de defensa, es decir, si entra el virus en nuestro cuerpo, nuestro sistema está como más alerta a trabajar. Y segundo, disminuye la inflamación. Y vuelve a entrar otra vez en el circuito de la inflamación que produce el virus por sí o la inflamación que tenemos cuando tenemos ya por sí una obesidad.
Oye, pues ya hemos llegado a lo que decíamos antes de bajar la inflamación, ¿eh? Ya tenemos una primera solución.
Desde luego. Lo que pasa es que me hace gracia el concepto de dieta inflamatoria, antiinflamatoria, sí. Porque al final es volver a repetir lo que ya hemos dicho un montón de veces. Hay que comer más veces a la semana pescado porque tiene más vitamina D.
Claro.
Y entonces te va a producir menos inflamación. Te
por
va
cierto,
a ayudar a regular esa inflamación, ¿no?
¿Qué pescado? ¿Cualquiera? ¿Hay alguno que tiene más?
Cualquiera. Tenemos que asegurar unas dos o tres, dos veces a la semana pescado blanco, dos veces a la semana pescado azul. Irá por ahí.
Vale.
¿Entiendes? Y ver variando en toda la mirada pescadería y variar el tipo de pescado que tenemos allí, ¿no?
Muy bien, pues
importantísimo.
Ya lo sabéis, ¿eh? Vitamina D, y eso sí que está probada, ¿eh? El 80% de la gent que entra a UCI de COVID-19 té la vitamina D baixa, i un 80% és una evidència bastant alta ja, ¿eh? Perquè vull dir, la resta segurament tenien complicacions prèvies d'altres patologies. Vitamina D alta, alimentació equilibrada, el peix, com ens deia, els fruits secs, l'albocat, Y después...
Tomar el sol, ¿eh?
Prendre el sol, eso, evidentemente. Y después aligerarnos, o sea, dejar algunos quilillos por ahí, ¿eh? Que això també influencia força, de baixar
prevenció,
de pes.
Prevenció, bàsica, sí, prevenció, sí.
Molt bé, doncs hem parlat d'aquest tema. Això és de rabiosa actualitat, per desgràcia, però és d'actualitat. A vegades diem que no hi podem fer res amb el coronavirus. Bueno, pues alguna cosa podem fer, i una d'elles és aquesta, estar sans, per si acas, per si acas. Ho hem parlat amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, com sempre, un placer, gràcies.
Ricard, gràcies, bon dia.
Doncs apa, que busquem les senyals horàries per plantar-nos a la una de la tarda. Escoltarem la darrera hora i després les escapades de Cope amb el David Velasco. Fins ara.